Marroc, que fa hachís. Tindríem Afganistan, que fa heroïna. Tindríem Colòmbia, que fa la cocaïna. També Mèxic, que fa molta droga sintètica. Ara som productors de marihuana.
S'exportava la marihuana principalment des de Catalunya cap a tota Europa.
España ahora mismo somos los número uno exportando marihuana. El problema es que somos, importamos crimen organizado.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, més de 250.000. Aquesta és la xifra de plantes de marihuana que des de principis d'any s'han confiscat a Catalunya. La majoria en plantacions de naus industrials i pisos que servien només per plantar-hi droga. Ara bé, també se n'han trobat d'altres i moltes en plantacions a l'aire lliure. Unes dades que demostren que Catalunya s'ha convertit en l'or de la marihuana d'Europa. I no és un titular nostre, sinó que ho diuen els Mossos d'Esquadra. Exportem droga i importem crim organitzat. Avui al Suplement parlem d'aquesta situació des de diferents punts de vista. D'entrada començarem pels fets i per aquestes xifres sobre la confiscació de les plantes de marihuana. Anna Ponsí, bon dia i bona hora.
Bon dia a tots.
L'Anna ja la coneixem, periodista especialitzada en informació de successos, ara també vinculada als crims del Carles Porta. Anna, què està passant?
Doncs mira, com molt bé explicaves, l'increment d'intervencions de la policia és galopant. De fet, cada dia s'estan intervenint de mitjana 1.600 plantes de marihuana, que aviat és dit. I si hem de parlar d'aquest fenomen, hauríem de parlar sobretot de dos motius. Un és l'increment del consum, tant a Catalunya, Espanya com a la resta d'Europa, i especialment doncs, perquè és un negoci molt lucratiu. Mira, perquè us feu una idea, si a Espanya un quilo de marihuana es ven entre 1.600 i 2.000 euros, a Alemanya aquests mateixos productors poden arribar a aconseguir 6.000 euros per aquest mateix quilo. A Suècia, doncs, aquesta quantitat s'enfilaria ja fins als 9.000 euros. Per tant, imagineu-vos la quantitat de diners que poden aconseguir els productors. Com sentíem fa un moment, escoltàvem en Ramon Chacón, ell és l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, deia que, doncs, això, Catalunya és productor i exportador d'aquesta marihuana i, de fet, és la primera vegada que Espanya i Catalunya es converteixen això, en productors d'una droga molt concreta, perquè el que havia passat fins ara és que Espanya i Catalunya eren països, en aquest cas, de trànsit de droga, per exemple, que venia del nord d'Àfrica. I, per tant, la logística, d'alguna manera, les carreteres, la frontera, tot això ja ho teníem, però ara el que hem vist és que la producció es fa des d'aquí i que es trasllada doncs, a la resta d'Europa. Tu explicaves aquestes dades, parlaves d'aquestes 250.000 plantes confiscades fins a dia d'avui. Segurament és una dada que encara ens queda curta, no hi ha una actualització recent de la policia, però el que sí que us podem avançar aquí en el Suplement és que els Mossos d'Esquadra ens expliquen que tenen la previsió que es puguin acostar a les 700.000 plantes comissades aquest 2021, per tant estaríem davant d'un rècord absolut. Veurem doncs, realment si s'acaba complint doncs, aquesta previsió. I a més, Roger, dos condicionants també que afavoreixen tot plegat. Un és un codi penal espanyol força suau, considera penalment la marihuana com una droga fluixa, per dir-ho d'alguna manera, com una droga que no produeix tant de dany a la salut com seria la cocaïna o l'èxtasi, i llavors això el que fa és que la pena general sigui, per exemple, d'un a tres anys de presó, quan en el cas de la cocaïna, per exemple, pot enfilar-se fins als 6 anys. Sí que és veritat que en els casos en què la policia pot determinar que tot plegat està mogut per una organització criminal, aquestes penes poden enfilar-se, en el cas de la marihuana, fins als 10 anys. També hi ha altres condicionants, per exemple, aquesta certa acceptació social de la marihuana. Nosaltres la sensació que tenim és que socialment no es pervera, però sí que és veritat que aquest increment de grups organitzats que s'hi dediquen estan fent, i sobretot la violència que utilitzen, que la gent cada vegada en sigui més conscient. Després d'aquesta logística de transport que tenim, la frontera, bones carreteres, tot això, evidentment, ho afavoreix.
L'Anna ha explicat moltes coses, totes fantàsticament bé, com sempre, però, clar, hem obert molts fronts. D'entrada, els Mossos tenen molta feina últimament, i, clar, ara apuntava 700.000 plantes confiscades, que, a més, s'han de guardar. I on es guarden? Això és un problema. Ara hi anem. Però abans, una de les maneres com aquests grups estan organitzant-se per fer proliferar el seu negoci és a través d'aquestes grans naus industrials on es cultiven milers de plantes. Totes aquestes naus necessiten una gran infraestructura elèctrica per il·luminar i per ventilar les plantacions. Després anem a la cosa a l'aire lliure, però d'entrada també hi ha una xarxa immensa d'aquestes naus industrials tancades, no? Difícils de detectar també pels Mossos d'Esquadra, no, Anna?
Exacte. Les organitzacions criminals busquen això, sobretot, que no se les pugui detectar, però és veritat que també la tecnologia ha anat avançant i estan aconseguint sistemes amb filtratge que d'alguna manera eliminen o el que fan és neutralitzen les males olors que puguin acabar alertant a la policia. S'han vist també, per exemple, plantacions hidropòniques, que vol dir que no necessiten estar plantades a terra en un test, sinó que poden estar a l'aire i només necessiten aigua. Què passa també amb les produccions interiors, les que s'anomenen indoor, no? que n'hi ha moltíssimes, doncs que d'alguna manera fan fins a 4 collites l'any, és a dir, amb un bon sistema d'il·luminació artificial, mentre que a l'exterior...
És a dir, donen més rendiment les que estan tancades que no les de les lliures, perquè ens entenguem.
Exacte. Precisament per aquesta il·luminació doncs, artificial, que, com tu deies, provoquen un gran consum, però què fan aquí les organitzacions? Punxen la llum directament, no? I amb això hi ha molta col·laboració entre la policia i Endesa, perquè una de les coses que fan els seus tècnics és avaluar moltes vegades, doncs, a través dels comptes de la llum, com pot ser que en un pis s'estigui gastant tanta llum doncs, com en 30 cases, no? Aleshores, això també és un indici que fa alertar la policia que allà hi ha alguna cosa estranya. Això és un dels mètodes que, per exemple, es fan servir per detectar doncs plantacions que puguin estar a l'interior de pisos, perquè no només estem veient naus sobretot ocupades per aquest tipus de plantacions, sinó també cada vegada més proliferen els pisos ocupats. Hem vist organitzacions que han amenaçat persones que viuen en pisos perquè sortissin d'allà, les han ocupat aquests habitatges i els han convertit en plantacions de marihuana. De fet, ho explicaven els mateixos Mossos d'Esquadra, en un garatge de 40 metres quadrats tu hi pots encabir fins a 400 plantes. Llavors també s'està veient darrerament cases més aïllades, fa temps també que veiem algunes granges, per exemple, també en urbanitzacions, doncs, cases de luxe, que a l'interior, en els baixos i en algun menjador, doncs, també s'hi han trobat plantes de marihuana. És a dir, al final és a tot arreu, a totes les comarques i a tot Catalunya.
Tot això pel que fa a plantacions en espais tancats, però és que recordo principis d'aquest estiu que es va desmantellar una macroplantació situada a prop del pantà de la Llosa del Cavall al Solsonès, amb una operació que els Mossos d'Esquadra, a més, es van encarregar d'explicar molt bé els mitjans perquè l'havien treballat des de feia molt temps, que van haver de caminar 6 quilòmetres pel mig del bosc i treure els detinguts pràcticament amb llanxes a través d'un pantà, no?
Sí, sí, la veritat és que aquests dies o aquests mesos hem vist imatges que malauradament ens recorden de vegades fins i tot a Colòmbia, i no exagero quan dic això, perquè entre altres coses hem vist, per exemple, el GEI, que és el Grup Especial d'Intervenció dels Mossos, que és el cos d'èlit, que és el més ben preparat per situacions de risc en què la gent pugui anar armada, doncs els hem vist vestits així com de camuflatge enmig d'això del bosc, desmantellant aquest tipus de plantacions, no? Com molt bé deies, aquesta concretament, però també n'hem vist d'altres darrerament en alguns parcs naturals, a la zona del Montseny, també Guàrdia Civil, Policia Nacional han fet aquest tipus d'operatius, doncs això, a l'exterior. I per què els posen, doncs, en aquests boscos? Evidentment perquè normalment són menys transitats, són més difícils de detectar, però és que també els hem vist a prop de lleres de rius, on és més fàcil aconseguir l'aigua, doncs per poder regar aquestes plantacions i poder recollir-les justament a l'època que ens trobem ara, perquè, com et deia, a l'interior poden fer fins a 4 collites l'any amb llum artificial, però a l'exterior, en aquestes que s'anomenen outdoor, doncs aconsegueixen això una collita a l'any. Normalment les plantes acaben sent molt altes, amb uns cabdells de molta qualitat, i precisament ara és l'època en què es recull, és a dir, com una plantació normal de qualsevol altre tipus, doncs en aquest cas normalment la marihuana es recull entre finals d'agost i principis de setembre. Què passa durant aquest temps? Doncs que augmenten també els narcoassalts, perquè justament és quan s'ha recollit aquests cabdells i els posen a secar, i és quan les altres organitzacions, doncs, ho tenen més fàcil, perquè no han de fer res, simplement anar allà i robar precisament aquest producte.
Qui són aquestes organitzacions que gestionen també tot aquest terreny a casa nostra? Són catalanes, venen d'altres parts d'Europa, d'altres parts del món, i quin grau de violència utilitzen? Perquè si hi ha narcoassalts, vol dir que no crec que ho fan pacíficament, no?
No, malauradament no és gens pacífic tot això, i de fet segurament el que més ens està alertant socialment és aquesta banda de la violència, aquesta part que està agafant de violència, potser més que el que hi havia fins ara, que era el cultiu de marihuana, simplement, no? Llavors, quan parlem de quines organitzacions s'hi dediquen, és un crisol de nacionalitats, des de, doncs, això, no? Gent d'aquí, gent, doncs, que no ha trobat cap altre futur. Aquest és un dels principals perills que alerta la policia, gent jove que pugui veure en això, doncs, un futur, una manera fàcil de guanyar diners, deixar els estudis i dedicar-se a això, i per tant, és un greu risc que tenim socialment, no? I aleshores s'hi dedica, com et deia, gent d'aquí, però és que el crisol de nacionalitats, per exemple, a nivell europeu, és de tot tipus, o sigui, la policia ens està explicant que podem trobar gent italians, francesos, alemanys, anglesos, i de fet, en les operacions que estan fent, és el que estem veient. Però també d'altres, per exemple, les que més estan assentades són albanesos, serbis, de fet, vam veure un cop doncs, policial bastant recent entre Policia Nacional i Mossos d'Esquadra amb l'ajut d'Europol, en el que van desmantellar un grup, sobretot, d'albanesos, amb més d'un centenar de detinguts, una tona de, en aquest cas, marihuana també decomissada. Per tant, estem parlant d'organitzacions molt potents. També les organitzacions criminals xineses s'han posat en aquest negoci, pretenen controlar-lo, monopolitzar-lo, com ja hem vist en d'altres situacions. I en el cas dels xinesos es dona una situació, podríem dir, doncs, interessant, que és la que han vist, no?, que estan utilitzant persones, doncs, xineses com a esclaus, és a dir, l'esclavatge que hem vist d'altres vegades en el sector tèxtil, a Mataró, per exemple, doncs, hi va haver algun desmantellament d'alguna organització, ara el veiem traslladat en el negoci de la marihuana. De fet, hi va haver el desmantellament d'un grup que aquesta pobra gent havien estat tancats durant un any i mig en unes naus i no havien vist què havia passat, no s'havien assabentat de que hi havia pandèmia i van al·lucinar quan van veure que la gent anava amb mascareta. I així ho van dir a la policia, i la policia va ser una manera de saber que aquesta gent, doncs, no havia sortit d'aquesta nau. El que fan, sobretot, són de jardiners. Controlen aquestes plantacions, eviten, doncs, que puguin venir altres organitzacions, etcètera, etcètera, i s'ocupen de tot el procés aquest de producció. Però també hi ha russos, hi ha dominicans, etcètera, etcètera. I el que explica la policia també, i és una qüestió interessant, és que molts d'ells estan reinvertint, per exemple, els diners que utilitzen amb altres tipus de delictes, per exemple, si es dediquen als robatoris, els beneficis que aconsegueixen d'aquests robatoris els reinverteixen en marihuana, de manera que després el rendiment encara és més alt. Imagineu-vos que ells consideren que fer la producció de marihuana els està portant més diners que els propis robatoris que estan cometent.
A més, es defensen fins i tot amb trampes per evitar aquests robatoris, i crec que al Segrià, per exemple, hi va haver un policia, un agent de la ROC, que va prendre mal, quan precisament intentava investigar què és el que estava passant. Crec que va rebre trets de perdigons d'algunes trampes que havien fet precisament les organitzacions per evitar que una banda rival els prengués tot el material, no? Com va anar això, Anna?
Exacte. Mira, aquesta era una plantació justament que estava a l'exterior, en una zona boscosa, i la persona que se n'ocupava, que per cert no tenim constància que encara hagi estat ni identificada ni detinguda, havia col·locat com una mena de paranys, van trobar fins a 10 paranys, uns fets amb claus i els altres fets amb aquests cartutxos de perdigons, com els que es poden utilitzar a la caça, i el que feia era, era un sistema molt casolà, però la veritat és que molt elaborat, en el que hi havia una mena de canó enganxat, doncs, a un sistema percutor amb un fil. Si la persona, que va ser el cas d'aquest mosso d'esquadra, d'aquest sergent de l'Arro, doncs es va entrebancar o va trepitjar aquest fil que hi havia al terra i que evidentment no es veia, i això el que va fer va ser fer disparar, doncs, aquest cartutx de perdigons. Concretament 27 perdigons li van impactar doncs, el panxell de la cama, va haver de, doncs, ser hospitalitzat, va haver de ser intervingut, li van haver d'anar traient un per un, doncs, aquests perdigons, no? Li va passar a aquest policia, li podia haver passat a qualsevol persona que passés per allà i tingués la mala sort de trepitjar, doncs, aquest fil. Però és que no només Roger s'han trobat amb aquest cas, i de fet la policia ho ha alertat fins i tot amb un comunicat intern a tots els policies perquè, doncs, n'estiguin al cas. A Vilaseca, per exemple, en una altra intervenció van trobar una porta electrificada. Què vol dir això? Doncs que en aquest sistema que us deia abans, de que enganxen la llum directament al corrent, doncs havien enganxat aquest cable a la porta i a la maneta de la porta, de manera que si algú des de l'exterior pretenia entrar-hi i agafava la maneta o fins i tot tocava la planxa de la porta, doncs podia quedar electrocutat, bàsicament perquè estava connectat als 220 volts del corrent. No estem parlant d'una casa en què salten el diferencial, doncs, si pateixes una petita enrampada. Aquí no hagués saltat absolutament res, perquè això és totalment muntat de forma casolana. I quan parlaves precisament del sistema, doncs, això de violència que utilitzen, només dues dades molt ràpides: un 50% dels detinguts que han fet els Mossos d'Esquadra relacionats amb organitzacions de marihuana tenien un arma de foc, i en un 12% d'aquestes plantacions també hi han trobat un arma. I més greu encara, hem de comptabilitzar 3 homicidis anuals a Catalunya relacionats amb la marihuana. Per tant, una situació molt complexa. Els Mossos d'Esquadra fa temps que ho estan alertant i la veritat és que no és per menys.
Déu-n'hi-do. Anna, última pregunta, perquè després vull obrir la taula cap a una altra banda. Què passa quan els Mossos confisquen, troben una plantació i confisquen la marihuana? Se l'han d'emportar tota, l'han de cremar, l'han d'emmagatzemar fins que hi hagi un judici, perquè això també genera polèmica fins al punt que, com que ara està proliferant tant tot el mercat, crec que tenen problemes d'emmagatzematge a la policia, no?
Exacte, és un greu problema, perquè tu imagina't la pudor que fa això, no? Ja de per si, doncs imagineu-vos, quan passa un temps es podreix i tot queda així com, bueno, doncs això, una herba doncs, que es podreix, doncs imagineu-vos la pudor que fa, a part que és tòxic, no? I per tant, per problemes de salubritat no hauria d'estar emmagatzemat a les comissaries. El que s'està fent ara és crear una mena de búnquer, estarà situat a Nou Barris, a Barcelona, i no només s'hi posarà la marihuana que es confisqui, sinó també tots els altres tipus de drogues, perquè com sabeu, en els últims temps, en alguna comissaria hi ha hagut una mala gestió també de la droga. A Sant Feliu de Guíxols va desaparèixer, per exemple, un quilo de cocaïna del seu búnquer. A Santa Coloma de Farners sabeu que hi ha una investigació oberta amb un grup de Mossos que es dedicaven, doncs, en aquest cas, suposadament, a agafar marihuana. És a dir, és un problema de gestió i, per tant, creen aquest búnquer per posar-hi la droga. Però després tu dius què fan exactament quan troben una gran plantació? Doncs d'entrada tallar-la i emportar-se-la, perquè doncs, a nivell judicial és una prova. Però el que estan demanant o el que estan aconseguint a partir d'ara, perquè hi va haver una circular interna del major dels Mossos d'Esquadra, és guardar, evidentment, una petita mostra. Això sempre s'ha fet i sempre s'ha de fer, perquè, doncs, clar, els advocats de la defensa volen que hi hagi les proves de que allò ha estat així, el jutge també t'ho demanarà, però el que han permet al Consell General del Poder Judicial i la Ley Crim és que tu puguis dir-li al jutge, mira, escolta'm, jo en el termini d'un mes, si tu no em dius el contrari, això ho eliminaré, perquè tinc 40.000 plantes i jo no puc tenir-les a la meva comissaria. I aleshores, si el jutge no diu el contrari, sinó diu, escolta, no, vull que guardis les 40.000 plantes, el que fa la policia, doncs, a partir d'ara ja és cremar-ho, eliminar-ho i desfer-se'n. De fet, el major Trapero va demanar que s'elimini la droga acumulada dels últims 15 anys. Imagineu-vos la quantitat que hi pot arribar a haver, sempre que el jutge, evidentment, doncs, hi estigui d'acord o no digui el contrari.
Mm-hmm. Anna Ponsí, fantàstica. Moltes gràcies per aquest retrat que ens has fet d'una situació que va a més i veurem com acaba. Fa la pinta que no acabarà. Una abraçada ben forta, Anna. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Tot això pel que fa al cultiu il·legal de marihuana. Ara bé, la legislació espanyola permet cultivar-ne sempre que sigui per consum propi. Una escletxa legal que aprofiten els clubs canàbics. Avui a aquesta hora ens acompanya l'Anna Fuera. Ella és presidenta de la Federació d'Associacions de Cannabis de Catalunya. Bon dia, Anna, benvinguda.
Bon dia.
Com funciona un club canàbic, Anna?
Un club canàbic és una entitat sense ànim de lucre que té un acord entre els seus socis per fer un cultiu compartit. Aquesta substància no es pot derivar a terceres persones i està adreçada a ser consumida de forma més o menys immediata.
Qui pot formar part d'un club canàbic?
Doncs persones majors de 18 anys que no pateixin una patologia mental o cardíaca greu. I
demaneu el certificat quan s'hi apunten? O...
Que sí, prèvia consumidora. No, només es comprometen amb una signatura.
Uh-huh. Clar, entenc que fomenteu el consum personal de marihuana, no?
No fomentem el consum. Nosaltres intentem prevenir el consum i reduir riscos associats al consum. El que passa és que si hi ha un consum i no es pot evitar, doncs millor fer-ho amb unes garanties de substància, d'espais, d'informació, per això, per garantir que les persones usuàries poden fer-ho amb els menors riscos possibles.
D'on traieu la marihuana d'un club canàbic?
Nosaltres tenim cultius compartits, cada entitat té un cultiu compartit i aleshores això hi ha una traçabilitat de la substància, mm-hmm, des de que es planta fins que es repart al club. I la marihuana surt de les mateixes de les plantes que mantenen les pròpies associacions.
Un usuari es pot emportar la marihuana que compra o que consumeix dins del club a fora?
A veure, en realitat està fet per consumir immediatament. Si un usuari vol portar-se les substàncies fora, és sempre sota la seva responsabilitat. És important que els clubs socials informin perfectament quins són els riscos legals si l'enxampen al carrer amb la marihuana.
Uh-huh. Entenc que, precisament, em deixaves molt clar quan et feia la primera pregunta que no teniu ànim de lucre, no?
No tenim ànim de lucre, no. Nosaltres ens guiem per uns codis de bones pràctiques, que són unes normes autoimposades que es van desenvolupar de cara a 2010, quan van començar a sortir molts clubs, i aleshores des de la federació van crear aquests codis de bones pràctiques perquè les associacions tinguessin una guia a dins de la doctrina jurídica i comptant amb les eines ètiques del model per tal de prevenir relacions amb els mercats il·lícits i per tal de fer reducció de riscos.
Tens la sensació que la regulació del cannabis continua sent un tema tabú avui dia? Ho dic també perquè a Holanda, el Regne Unit, el Canadà, Alemanya o Estats Units tenen regulacions bastant innovadores i bastant recents sobre tota aquesta qüestió. I aquí, de moment, doncs bé, no sé si és que no afrontem el debat, si és que tenim aquesta mena de buit legal. També sabeu que els clubs canàbics a vegades esteu assenyalats i hi ha qui defensa de manera molt vehement que cal tancar-los.
De forma general, en l'àmbit internacional hi ha un acord, i és que les polítiques de drogues, tal com les entenem, la guerra contra les drogues ha fracassat. Aleshores, hem de buscar alternatives i els clubs socials, precisament, constitueixen una d'aquestes alternatives que són exemple internacional de polítiques de prevenció. I creiem que sí, que és un tabú, però que s'ha d'obrir i que és més beneficiós per la societat, d'alguna manera, acceptar que hi ha aquest consum i guiar-ho fins a una forma sostenible de que es faci aquest consum i no deixar-ho com si no existís i no desenvolupar cap eina per als usuaris ni donar-los cap informació que els permeteixi tenir un consum menys nociu.
És a dir, que tu estàs per regular-ho millor, no? I...
Sí, nosaltres vam participar en la regulació que hi va haver el 2007 a Catalunya, que va ser aprovada per una majoria àmplia del Parlament de Catalunya. Després aquesta regulació va ser derogada pel Tribunal Constitucional i el que venen a dir totes les sentències és que el legislatiu central, és a dir, l'Estat, és el que té la competència per poder regular. Per tant, ara des de la CATFA que estem posant tot el nostre empeny per acompanyar la política, o sigui, acompanyar la incidència política a l'Estat espanyol a la CONFAC, que és la nostra associació Barret, i a partir d'aquí estem fent incidència, doncs, això, per regular, per trobar unes normes que ens englobin a tots, per controlar el cultiu, per controlar la informació que es dona a les persones usuàries i per trobar una legislació que ens emmarqui a tots i que prevengui totes aquestes conseqüències negatives.
Ja sigui comprada en un club o al carrer, la marihuana té uns efectes sobre el nostre cos que no sempre són bons. Per parlar-ne també hem convidat avui la doctora Francina Fronseca. Ella és psiquiatra de l'Hospital del Mar de Barcelona, secretària de la Societat Catalana de Psiquiatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Bon dia, doctora Fronseca.
Hola, bon dia.
Què produeix una calada de marihuana al nostre cos?
Bueno, depèn de com i de qui faci la calada. Sí que sabem que abans, o sigui, les conseqüències negatives poden ser a curt termini i poden ser a llarg termini. Sí que vull clarificar que no tothom que consumeix cànnabis tindrà conseqüències negatives, però també vull dir que no hi ha cap consum de cànnabis que pugui considerar-se segur i que pugui estar lliure de risc. A nivell a curt termini, doncs, alteracions a nivell cognitiu que t'impedeixen conduir bé, que t'impedeixen prendre bones decisions, reaccions d'ansietat, hem vist també reaccions paranoides i a la llarga també patologies mèdiques, no? Parlàvem d'això, no? De problemes cardiovasculars, problemes reproductius, bronquitis cròniques, també la forma de consumir i fumar amb tabac, doncs també sumes els propis riscos de fumar. El desenvolupament això de malalties psiquiàtriques i el risc d'addicció. Nosaltres, bueno, ara en les dades de l'any 2020 de demandes de tractament, és la tercera substància per la qual les persones demanen tractament per addicció. A Catalunya crec que eren unes 1.628 que van demanar tractament per addicció al cànnabis.
Una cosa és el cos. El cervell és evident que també provoca una sensació de plaer, no?
Sí.
Quines afectacions té pel cervell i com és que tenim a vegades aquesta sensació de plaer?
El que funciona al cannabis, com totes les altres substàncies que anomenem d'abús, és que augmenta de forma immediata la dopamina a nivell dels centres del plaer. I per això produeix aquesta sensació de benestar, de plaer, de relaxació. Això a la llarga, doncs, en alguns casos, doncs, el que provoca és que cada vegada, doncs, això en necessitis més, necessitis consumir-ne més. Quan no entens la sensació de malestar, i aquesta sensació, no, de necessitar i entrar en una roda en la qual no pots parar de consumir i necessites consumir-ne per fer-ho tot, no? Per passar per davant de les prioritats. Això és el que defineix una addicció, no? Quan la substància o quan el consum o una conducta passa per davant, doncs, de les teves prioritats vitals. Aquí vol dir que hi ha un problema.
El que passa és que és evident que la marihuana també té un ús terapèutic mèdic aprovat, no?
Sí, sí.
En quins casos va bé?
En el que està aprovat ara mateix, nosaltres hi ha medicació que s'utilitza en l'espasticitat per l'esclerosi múltiple, ja està aprovada, és un medicament que s'utilitza per via inhalada, i també el cannabidiol, el CBD, està aprovat per tractar un tipus d'epilèpsia molt, molt greu amb nens petits. De moment són les aprovacions que tenen com a fàrmacs. Sí que és cert que s'estan treballant, s'estan fent assajos, estudis per trobar o per demostrar altres utilitats terapèutiques. Per exemple, a l'Hospital de Sant Pau estan fent un estudi també per fer desintoxicació de l'addicció de cànnabis amb derivats propis del cànnabis. No hi ha una evidència científica clara, contundent. Hi ha sospites de que poden ajudar i que s'ha d'estudiar com qualsevol altra substància, com qualsevol altre fàrmac.
Però creus que la medicina anirà en la direcció de cada vegada ser més flexible en l'ús del cànnabis per determinades patologies?
Jo crec que sí, que si ho demostres. L'important és que no vegis aquestes substàncies amb una visió ètica o moral. És a dir, han de tenir les mateixes oportunitats d'estudi que qualsevol altre fàrmac. Si funciona, perfecte. Que no, que demostres que no funciona, doncs no es pot utilitzar i ja està.
Salut mental. Pot ser un desencadenant del desenvolupament d'alguns trastorns mentals determinats del cànnabis?
Per si sol, probablement no, però sí. És a dir, si tu ja tens una història genètica familiar o uns altres factors de risc pel desenvolupament, doncs, de malalties mentals, sobretot l'esquizofrènia o altres psicosis, sí que pot col·laborar. Ja hi pot haver, doncs, això, un bagatge genètic, una història familiar, uns esdeveniments en la infància, per exemple, l'haver sofert maltractaments a la infància. També el tipus que es consumeix, és a dir, com abans comences a consumir, com més jove ets, més riscos, com més concentració de THC, també més risc, no? Com més potent és aquest cànnabis, no? Per això també parlant de les associacions canàbiques o d'altres formes de regular la concentració del cànnabis que les persones consumeixen.
I ja per anar tancant, el tema de les edats, no? Perquè segurament molts pares estan preocupats per l'edat en què es comença a consumir cànnabis. De fet, una dada a tot l'estat, el 2019, més del 18% dels joves d'entre 15 i 34 anys, que és una franja ja avançada, admetien que haver consumit marihuana els darrers mesos. Sobre la població jove, com més jove la població, més efectes adversos, entenc, eh?
Exacte, perquè el cervell està en desenvolupament i és quan hi ha més interferència en el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i dels resultats en els estudis. La recomanació és que es comenci com més tard millor.
Avui hem volgut parlar amb moltes tecles diferents sobre la marihuana, d'una banda tota la part policial, però també, evidentment, dels clubs canàbics i també de les conseqüències que té consumir-la, algunes positives i algunes de no tant. Ho hem fet també amb la doctora Anna Fonseca. Anna Afuera i Anna Fonseca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí de Suplement.
Gràcies.
Fem una petitíssima pausa i de seguida tornem amb l'excusa de la Marina Porres. Fins ara, el Suplement.